Bona tarda, són 2:15, us informa Jordi Rius.
L'informatiu del migdia.
El passatgista xilè Cristóbal Elgueta imparteix 2 cursos de passatgisme a les Garberes. És dijous 26 de setembre. La seva formació és seguida per nombrosos paisatgistes que han vingut aquests dies a Castellà. Altres titulars del dia. Diversos centres de secundària de Castellà llegiran un manifest per aturar la guerra a Gaza. I aquest dissabte s'obre la temporada estable de tardor de teatre, música i circ, que programa l'Ajuntament de Castellà amb Pols de Diamant de Punta Teatre. I la previsió del temps, cel poc ennuvolat, majoria de temps assolellat, i la temperatura màxima es pot enfilar aquesta tarda fins als 29 graus. Aquestes i altres notícies, benvinguts, comencem. Com us dèiem, l'Institut de Jardineria i Agricultura de les Garberes ha convidat des de dimecres i fins aquest divendres l'enginyer forestal i paisatgista xilè Cristóbal Elgueta perquè imparteixi 2 cursos. Elgueta és formador en paisatgisme ecosistèmic i té una mirada positiva del futur del paisatgisme i dels espais verds, segons explica la responsable d'innovació i sector de l'Institut, Berta Tàcies.
Cristóbal Elgueta és un paisatgista xilè. A Xile, vulguis o no, tenen un clima mediterrani tradicionalment més àrid que el nostre, no? Per tant, a nosaltres ens interessa posar la mirada cap allà. I llavors aquest home que té molts anys d'experiència, que volta molt món, que és formador, que és investigador i tal, té una ment molt oberta, es mou per arreu del planeta, i sobretot té una mirada com positiva del futur del paisatgisme i dels espais verds.
El paisatgisme ecosistèmic parteix de la integració d'espais renaturalitzats amb el màxim aprofitament de la gestió de l'aigua i amb solucions que tenen a veure amb la mínima petjada ecològica, tot posant en valor els cicles, l'arquitectura, la bellesa i la dinàmica del color vinculada al sistema ecosistèmic del jardí. En el cas d'Elgueta, el paisatgista fa propostes concretes de com s'ha de treballar i molt imaginatives.
Els plantejaments ja són en constructiu, o sigui, què fem davant d'aquestes situacions, no? Necessitem verd als nostres pobles i ciutats perquè la humanitat psicològicament està demostradíssim que el verd li aporta moltes coses a nivell atmosfèric, tenir arbres i plantes pues, netegen l'atmosfera que la tenim contaminada, etc, etc. Per tant, necessitem tenir verd, tenim un canvi climàtic, com ho fem? Fa propostes concretes de com s'ha de treballar i imaginatives, com dius tu, que és com molt revelador el que t'explica, no? I tu, si estàs format en la jardineria i el paisatgisme, l'escoltes i l'entens i dius, tampoc ens està dient res de l'altre món, no? Però són com plantejaments, mirades innovadores.
Entre els assistents al curs hi ha passatgistes i personal de parcs i jardins de diversos ajuntaments. Durant tot el dimecres, al centre de serveis es van impartir 5 mòduls teòrics. Aquesta tarda es farà una sessió pràctica.
Per acabar, farem una sessió pràctica que tractarà de muntar 2 parcel·les de 3x3 a l'institut, que quedaran allà com a parcel·les demostratives, amb les tècniques, els substrats, el tipus de plantes que ens ha plantejat aquest home, i també una mica com amb la necessitat de dir, bueno, anem a provar si realment tot això funciona, i funciona aquí a Castellà, bueno, i com ens funciona, si són coses que després es poden aplicar a via pública o a jardins d'aquí al Vallès.
A més, aquest divendres el paisatgista xilè impartirà al mateix institut un curs sobre piscines biològiques, on l'aigua es depura a través de les plantes.
Que són aquest tipus de piscines que l'aigua es depura a través de les plantes. Vale? Tenen tot un sistema de disseny, i també hem de posar un aspecte de bombes d'aigua i tal, però bueno, que té els seus intríngulis i això s'està posant molt i molt de moda perquè a nivell paisatgístic és superbonic integrar una piscina en un jardí d'aquestes biològiques i a més pues, a nivell ambiental és molt millor, no? I també ha tingut molt èxit. Bé, de fet, en el de piscines hi ha hagut molta gent que s'ha hagut de quedar fora. Vull dir que és un tema que interessa al final.
Elgueta ja va venir a Castellà el març d'aquest any en el marc de la Fira de Plantes del segle XXI que va organitzar justament les Garberes.
L'informatiu del migdia.
Aquest divendres, l'Institut Puig de la Creu i els centres del Casal Farà Castellà i de l'Institut Escola Sant Esteve llegiran un manifest en suport del poble de Palestina en diferents moments de la jornada. La lectura del manifest es produirà en el context de la jornada de lluita i vaga de general que han convocat diferents sindicats d'educació i organitzacions socials per aquest dia i criden a la mobilització per tot Catalunya. El manifest es diu que lamentem el silenci còmplice de la Unió Europea, dels nostres governs i que no estan condemnant aquest genocidi, deixant sense protecció infants, dones, persones grans i, en definitiva, civils innocents. En el manifest s'exigeix l'alt del foc immediat, la retirada de totes les tropes de Gaza i la fi del setge sobre el poble palestí, a més de l'entrada urgent de material sanitari i humanitari suficient a Gaza i a Palestina. Després de llegir el manifest es farà un minut de silenci. La intenció dels centres de Castellà del Vallès, que secunden aquest manifest, que en aquesta acció de divendres, és que durant la jornada i a partir de la setmana que ve fer diverses activitats a l'hora de la tutoria adequades a cada etapa de secundària i batxillerat al voltant del conflicte de Palestina i de l'educació per la pau.
L'informatiu del migdia.
A les portes del cap de setmana, encetem ara Pàgina Cultural. Aquest dissabte s'obre la temporada estable de tardor de teatre, música i circ que programa l'Ajuntament de Castellà. La proposta que arriba primer a Castellà és Pols de Diamant, de Punta Teatre. Es podrà veure a la sala de petit format de l'Ateneu en dues sessions, a les 6 i a 8:45, tot i que per aquesta darrera sessió les entrades ja estan exaurides. El muntatge està protagonitzat per Albert Salazar i Daphnis Balduz. Justament la nostra companya Marina Antúnez va poder parlar amb Balduz aquesta setmana perquè ens en parlés i ara ens dona més detalls.
Doncs sí, Jordi, com bé dius, Daphnis Balduz ens va explicar què es proposa la companyia A Punta Teatre amb el muntatge Pols de Diamant. De fet, parteix d'un fet real que va passar a Madrid a partir de la denúncia d'un noi que relatava una agressió homòfoba. Tot i que l'obra no recrea aquells fets, sí que és cert que el director, Pau Colla, s'hi inspira. Escoltem Balduz.
Pols de Diamant, a veure, és una funció que està basada en un fet real que va haver-hi, que va passar a Madrid, on un xaval va denunciar una agressió homòfoba, que després va resultar que no havia estat com ell havia denunciat, però sí que van passar algunes coses que tinguessin a veure amb agressions, com si diguéssim. I en aquest cas, bueno, l'autor, el Pau Colla, doncs, ha decidit agafar aquest fet i fer-ne una altra història que no té res a veure, vull dir, no és una cosa inspirada en allò, però no relata el succés en concret. No sé si tu recordaràs, hi ha una cosa una mica escabrosa que tothom recorda d'aquell cas, que és un xaval que li van escriure amb un cúter al cul, rajant-li al cul, la paraula maricón.
Sí.
I això va ser com molt sonat, no? Bueno, doncs, a partir d'aquest fet, el Pau acaba construint una mena de tragicomèdia romàntica, també, on hi passen moltes altres coses que tenen a veure amb les relacions personals, amb les relacions sentimentals, amb coses que van molt més enllà d'una reivindicació pròpiament o d'un fet d'una agressió, no?
L'obra parla de la mentida, quan aquesta es converteix en l'única opció. A vegades, però, això pot comportar conseqüències fatals. A l'escenari veiem l'Albert Salazar i el Daphnis Balduz. Ell mateix ens explica quin personatge fa cadascú.
Sí, exacte. De la mentida, del per què la gent en un moment donat decidim, bueno, o creiem que mentir és l'única opció que ens queda o la que pot ser millor, no? Cosa que fem tots en algun moment de la vida. Mentir, em refereixo, de manera que... Bueno, i de com una mentida pot portar unes conseqüències molt, molt gordes, diguem.
Pols de Diamant té, segons el Daphnis, una cosa molt bona pel que fa a la temàtica. Parla de l'amor entre dues persones, una qüestió transversal, en què no importen orientacions sexuals. Planteja una relació sentimental entre dos homes sense abordar el fet que s'havia de tractar la temàtica LGTBI. L'amor és una cosa que tothom té al seu voltant, homes o dones, tot i que, curiosament, al teatre no n'hi ha gaire de funcions de parelles homosexuals. Escoltem Balduz.
Mira, per mi Pols de Diamant té una cosa molt bona en aquest aspecte del que és la temàtica, perquè al final és una funció que parla també molt sobre l'amor entre dues persones. O sigui, i això és una qüestió completament transversal, com si diguéssim, ja no importen ni orientacions sexuals ni res. O sigui, senzillament, durant molta part de la funció es parla de la mort de dues persones, no? de la situació sentimental de dues persones. I a mi el que em va interessar també quan la vaig llegir la primera vegada és que no abordava aquesta... És a dir, plantejava una situació sentimental entre dos nois, entre dos homes, sense abordar el fet de que s'havia de tractar que era una cosa d'homes. No, o sigui, senzillament era una parella formada per dos tios, però sense tractar això com un tema. I aquest punt en el que has d'explicar, com que hi ha un personatge homosexual, s'ha de tractar allò, no? Aquesta homosexualitat ha de ser un tema a tractar. I realment, a la vida, doncs, gràcies a Déu, ja no és un tema que s'hagi de tractar tant. Hi haurà qui sí que el tingui per tractar, però em refereixo que és una cosa que doncs, tothom té al seu voltant.
Tots dos actors només havien treballat junts una vegada i feia molts anys. Per Valduz, tornar a treballar amb l'Albert ha estat un plaer.
Vam fer una funció fa molts anys, quan ell era nen actor, que ell devia tenir 13 o 14 anys, imagina't, que els portaven dobles perquè no podien fer funció de dia. Com que eren menors, havien de fer un dia uns i un dia uns altres. I ens vam conèixer allà, però, clar, d'una manera molt de rasquillada, perquè no teníem molt de tracte, més que el compartir als escenaris els dies que ells venien. No? I després no havíem coincidit a treballar mai més, i la veritat és que jo vaig tenir la idea de proposar-li a ell i la producció i la direcció doncs, em van comprar la idea, com si diguéssim, perquè jo feia temps que tenia ganes de trobar-me'l treballant, perquè és una persona que m'agrada molt com pensa, que jo tenia molt la sensació que ens entendríem allà sobre dels escenaris, no? I sempre és un risc, però bueno, clar, amb aquest ofici t'has d'anar arriscant i treballar amb gent diferent, perquè si no també balla pal si sempre estem amb els mateixos. I en aquest cas que podia dir la meva, de tenir aquesta oportunitat de poder dir ei, a mi m'agradaria amb aquest actor. I em van dir, vale, doncs proposem-li. I l'Albert va dir que sí, s'ho va llegir, va dir que sí, i la veritat és que l'entesa que tenim ha sigut molt sorprenent, molt guai, perquè és molt divertit quan et trobes amb un actor i d'alguna manera parleu el mateix idioma a l'escenari. Això és una mica abstracte d'explicar, però és una mica com ballar bé, saps? Que vaig ballar amb una persona desconeguda que no saps qui és i no saps per què aquells cossos s'entenen, no? Ballant allà. Doncs amb el teatre passa una mica igual. I amb aquestes obres, aquesta obra que només som dues persones, que no tens manera d'amagar-te amb ningú més, vull dir que necessites entendre't perquè és que si no allò no xuta, no? Doncs, hòstia, ha sigut un encert i un privilegi, fins i tot diria, és un actor amb unes capacitats molt particulars, molt insòlit i molt potent.
El públic que tingui el plaer de veure Pols de Diamant de ben segur que no sortirà indiferent. La reflexió és una cosa que t'endús a casa en aquesta obra. La història arriba. Almenys això ens ha dit el Dafnis, reconeixent que és precisament per això que fan teatre, per al públic. Recordeu que encara queden entrades per a la sessió de les 6 aquest dissabte a la sala de petit format de l'Ateneu.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Us agradaria viure Halloween a Port Aventura? Doncs l'equipament juvenil, la fàbrica, hi ha organitzat una sortida el dissabte 9 de novembre. Si us hi voleu apuntar, cal que descargueu i empleneu un formulari que trobareu a castellavallès.cat/lafàbricaportaventura i després el porteu a la fàbrica de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 7:45. Afanyeu-vos perquè les places són limitades. L'entitat Som Tribu organitza aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, el 7è mercat d'intercanvi de roba infantil al pati de la Loteca Les Tres Moreres, al carrer de Sala Budella 4. En aquest intercanvi de roba de segona mà es proposa portar roba de 0 a 12 anys i de maternitat. El funcionament d'aquesta iniciativa és molt simple. Les famílies porten roba en bon estat i s'emporta la que necessita. Si la família no té roba per donar, es comenta a les voluntàries que hi haurà al mercat. Per participar a la iniciativa cal fer una aportació mínima de 2 euros en efectiu. El mercat es farà dissabte 28 i diumenge 29, de 10 del matí a 2:45. L'entitat va organitzar el darrer mercat d'intercanvi de roba infantil a principis de juny, coincidint amb la temporada d'estiu. L'entitat castellarenca acostuma a organitzar el mercat coincidint amb el canvi de temporada i amb el conseqüent canvi de roba.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Anem a Sant Cugat perquè aquest matí ha estat complicat el Ferrocarril de la Generalitat per culpa d'un descarrilament d'un vagó d'una màquina de treballs a les 2 de la matinada a l'estació de Mirassol. Els Ferrocarrils de la Generalitat informen que la línia S1, Terrassa-Barcelona, de moment només circulen trens cada 20 minuts, una freqüència superior a l'habitual en dia laborable. De fet, recomanen agafar les rodalies de Renfe per fer el trajecte entre Terrassa i Barcelona, tot i que confiaven que a mig matí, no és així encara, es pogués recuperar la normalitat. Ferrocarrils de la Generalitat han explicat que encara es desconeixen els motius del descarrilament i que la màquina de treball descarrilada, la que falta manteniment de les vies de matinada, ja ha estat retirada cap a 6:45 del matí. Des d'aquell moment, els tècnics dels Ferrocarrils estan fent tasques de reparació dels desperfectes provocats per la sortida de via. Durant tot el matí, els Ferrocarrils de la Generalitat han augmentat el personal d'atenció als viatgers a les estacions afectades. Justament ahir, una avaria de trens va afectar la freqüència de pas de la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils entre les estacions de Plaça de Catalunya i Sant Cugat. I anem a Rubí. L'Ajuntament de Rubí ha executat treballs forestals al tram del torrent de Sant Mus des de l'Ermita fins al carrer del Segador. Es tracta d'un tram fluvial de 1.100 metres que discorre per la reorganització dels valls de Sant Musc amb una superfície d'actuació de 10.000 metres quadrats. L'objectiu d'aquesta actuació ha estat prevenir incendis tenint en compte la proximitat dels habitatges respecte al torrent de Sant Musc, poder prevenir inundacions en períodes de fortes precipitacions, especialment la recuperació natural del torrent. Cal tenir en compte que la presència de canya, principal espècie exòtica i invasora de l'espai, constitueix un impacte important a nivell hidràulic i sobre la qual cal actuar i erradicar. Els treballs han consistit a desbossar tot el tram fluvial, talar els arbres morts o amb mal risc de caiguda cap als habitatges de la urbanització, extreure l'arrel de la canya americana, el rizoma, per tal que no es torni a reproduir, i aquests treballs s'han realitzat mitjançant maquinària i en alguns emplaçaments s'ha optat per executar-los manualment. I també s'han plantat espècies autòctones de ribera en una superfície de 500 metres quadrats que facilitaran la recuperació natural d'aquest torrent. Posem el punt final informatiu d'avui dijous 26 de setembre. Ens acomiadem el que us hem acompanyat, Adrià Tirado al control tècnic, Marina Antúnez a redacció i locució, i que us parla Jordi Rius. Res més per part nostra. Tornem demà. Gràcies.